Catalunya a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja t'estic parlant des de Lleida. Sempre és un plaer, són les 12:20 minuts, començant setmana dilluns, la darrera, sencera almenys, del mes de març. La setmana vinent, dilluns serà el darrer dia de març, i a partir d'allí ja donarem pas a l'abril aguas mil, que de totes maneres veig que s'ha avançat això, perquè demà ens ho acabarà de dir l'Armando i veurem el que quede de mes de març, però aquest mes de març, a data d'avui, de 24 de març, ja s'ha convertit en el segon més plujós de la història, des de que hi ha dades a les contrades de Lleida. El segon més plujós. Fa 4 dies parlàvem amb ell i estàvem arribant al podi, al tercer lloc. Doncs ara, amb el que ha caigut aquest cap de setmana, doncs ja està a la segona posició. Hores d'ara, 11 graus i mig, la mínima ha sigut de 5 graus i mig avui a la nit i aquest matí doncs ha tornat la boira. I és que és normal, amb tanta humitat, és que ha plogut molt. Ha plogut molta estona. A nivell de quantitat de litres, perfecte. Mira, estem parlant de 22-24 litres per metre quadrat ahir diumenge a Lleida. 23 a Mollerussa, al Soleràs, al Picat i a Juneda. Clar, Mollerussa sí que és veritat que aquest any han agafat uns 5 dies, perquè a més aquest any l'havien fet de 5 dies la Fira de Sant Josep de Mollerussa, on sí que hi ha zones dins dels pavellons, però molta zona exterior ben passada per aigua. No li podem fer mala cara mai a l'aigua, de veritat, que ja sabeu que l'aigua és vida, però clar, l'han encetat de ple, ha sigut una fira de Sant Josep passada per aigua. 24 graus han caigut a les Borges, a Tàrrega, al Batàrrec, al Matret, a la Pobla de Cérvoles, 25 al Cogul, a l'Albi, a l'Os de Balaguer, a Camarasa, 26 a Vinaixa, 28 als Omellons, 29 a Bellcaire d'Urgell o 32 a Balaguer. Tot això t'estic parlant d'ahir. Però seguirà així la pluja? No, doncs no sé, anem a preguntar-li al Juan Carlos Piña. Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Avui a la província de Lleida tenim cels ennuvolats amb probables precipitacions al vessant nord del Pirineu, sense descartar-les també a la resta de la regió. Al vessant nord del Pirineu seran en forma de neu amb una gota pujant als 1.600 metres al final del dia. Les temperatures diurnes tendeixen avui a pujar. Podrem arribar a màximes de 15 graus a Balaguer, 14 a Lleida i Tàrrega, 13 a la Seu d'Urgell i 12 a Vielha e Mijaran. Demà dimarts tindrem cels ennuvolats amb boires i boirines matinals a la depressió central i s'esperen precipitacions al vessant nord del Pirineu, sent també probables a la resta de Lleida. A la depressió central seran en forma de xàfec localment fort amb tempesta i calamarsa. Al vessant nord del Pirineu seran en forma de neu amb una cota pujant als 1.800 metres. Les temperatures diurnes per altra banda baixaran a la Vall d'Aran i pujaran a la resta de Lleida amb màximes previstes de 16 graus a Lleida i Balaguer, 15 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 10 a la Vielha e Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. I com que també és la darrera setmana del mes de març sencera, també és la darrera pista del nostre concurs de si tens una bona oïda musical. Vinga, darrera pista del mes.
Posa a prova el teu coneixement musical. Acceptes el repte? Una frase és una pista. T'atreveixes a jugar amb nosaltres? Endevina la cançó i podràs anar a dinar o sopar al Tram Braseria. Aquesta és la pista.
En quina cançó es diu?
Algú va trobar una carta que em vas escriure a la ràdio i van explicar al món com et senties.
Envia el títol de la cançó i el grup o intèrpret en un missatge de WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i podràs guanyar un dinar o sopar al Tram Braseria. Ets un malhomen? Demostra-ho.
Va, tu, arrisca't, que és la darrera setmana.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida.
I ara és hora de rebre aquests consells legals. Ja saps que ho fem de manera genèrica aquí a la ràdio, però que tu pots ficar-te en contacte amb Q2 Consultors perquè el que volen és que expliquis el teu problema i per atendre't de manera totalment personalitzada. Els trobes a internet, estan a q2consultors.com, estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i després et dono un número de telèfon que és fàcil de recordar i que va bé que te'l sàpiguis o que el tinguis a l'abast, perquè quan vingui aquell dubte, perquè no podem entendre de tot, sempre ho dic, doncs puguis fer un truc i que t'assessorin de manera totalment personalitzada. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Ens acompanya, com cada setmana, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bé, mira, ara és curiós el tema del que tractarem avui. D'aquest tema ja n'hem parlat, però és curiós del per què en parlarem avui. Perquè no tal dia com avui exactament, ja fa doncs 11 dies, o 10 dies exactament, fa 5 anys i 10 dies que ens van confinar amb tot el tema de la pandèmia, la Covid-19, etc. Una cosa que la majoria no havíem viscut mai, això del confinament domiciliari, i ho vam anar païnt com vam poder. Doncs va haver gent que es va quedar sola, i hi va haver gent doncs, que van tenir més o menys relació amb videoconferències, amb les noves tecnologies, d'altres que no. I arrel d'això, m'explicava el Josep Lluís, que s'han trobat, i que ara comencen a sortir a la llum, i comencen a veure-ho, doncs, escolta, famílies que els pares es van sentir una mica oblidats o deixats de la mà de Déu per part dels fills i que van decidir desheredar-los. I, per tant, avui anem a parlar d'això, de les desheredacions, si voleu, doncs, amb aquesta curiositat del tema dels 5 anys de la Covid, però anem a tornar a portar aquest tema, perquè legalment entenc, Josep Lluís, que això sí que es pot fer, però hi ha uns mínims, no?
Bueno, això ha existit de tota la vida. És a dir, el tema de la desheredació, el primer antecedent legal històric que podem citar és el Codi d'Hammurabi. És a dir, estem parlant d'una cosa que ha existit sempre. El que passa és que, clar, hi ha unes connotacions particulars de la nostra època. Cada vegada més l'índex de població gran és més elevada. Mm. Hi ha una situació familiar diferent de la que hi havia potser fa 50, 60, 70 anys, en el sentit de que el concepte de família potser està més difuminat, o fins i tot hi ha persones que no tenen família entesa en el sentit de ni ascendents, ni fills, ni parella. Hi ha una situació social diferent i com te comentava i tu deies, el Covid va generar una situació, diguem-ne, potser més accentuada de la sensació d'abandono, de soledat, i aleshores pues, això ha donat, ha provocat una reacció. Val? Mm. Pensem que el tema de la desheredació no és un tema exclusiu de persones grans, és a dir, no, als testaments, diguem-ne que no hi ha clàusules reservades exclusives per gent gran, sinó que parlem de conceptes generals, no? Per una altra part, també socialment, cada vegada el tema del maltractament, que no fa falta que sigui un maltractament físic, sinó un maltractament psicològic, o senzillament una situació de no tracte d'abandonament, cada vegada és una cosa que es produeix més, no? Aleshores, el plantejament és que, com sigui que hi ha una cosa que es diu legítima, és a dir, que hi ha unes atribucions obligatòries que marca la llei particularment en favor dels fills, però també a favor dels progenitors quan visquen, i que tinc aquí a Catalunya l'obligació de deixar amb aquests fills el 25% del valor del meu patrimoni, i podria ser més si hi ha hagut donacions en vida, pues aquest 25% a distribuir entre els fills a la millor resulta que crec que no ha de ser així. Clar. I sempre vull remarcar que estem parlant de Catalunya perquè la situació a l'Aragó serà diferent, la situació a Navarra és completament radicalment diferent i la situació a la resta d'Espanya també té matisos de diferència.
És que, a més, això, que és que a 4 quilòmetres, per nosaltres, ja aquí a Catalunya, ja és diferent. Qui diu 4 quilòmetres vull dir aquí, a 30 quilòmetres.
Sí, sí, a l'Aragó és completament diferent i hi ha gent que sí que n'és conscient de que aquesta obligació desideració existeix i que d'alguna manera la vol esquinar dient no, si jo això ja ho he pagat en vida. Dic que jo ja he pagat en vida la legítima, dir-ho, sense que hi hagi una constància de que això sigui cert, Això no serveix de res i pot deixar una qüestió pendent. Com dic, el tema de privada la legítima gay que correspongui, és una situació excepcional, excepcional. I això existeix des de fa milers d'anys, el que passa que aquesta situació excepcional, que sí que existeix, té que tindre una causa. I el que ha passat amb aquests anys recentment és que la entitat de les causes ha anat creixent i no fa falta, ja dic, un maltractament de fet, sinó que hi ha altres situacions. Aleshores, això està perfectament previst al nostre Codi Civil Català i que aleshores pues, aquesta causa obeeix a diverses circumstàncies. No sé, per exemple, el fet de que pues, no m'hagin entregat aliments quan jo els necessitava. Clar. O situacions de maltractament greu, per suposat, o meu o de la meva parella, o maltracte d'obra, o maltracte psicològic o moral, o situació d'absència manifesta i continuada de relació familiar, sempre i quan sigui per una causa exclusivament imputable al legitimari. Val? Aleshores, aquestes situacions, que poden ser una o poden ser vàries, quan jo les manifesto al meu testament, perquè no puc desheredar perquè sí, sinó que he de dir que desheredo per aquest motiu o per aquest altre, serien una causa justificativa. Yeah. Això és definitiu? No. Jo puc ser que al meu testament desheredi una persona, però després aquesta relació es torna a reanudar positivament i aleshores puc haver el que és una reconciliació o un perdó, no? O pot ser que aquest desheredament pues, ja dic, sigui per una causa que és imputable no al fill, sinó al pare, caldria veure-ho, no? Caldria veure en aquest cas d'aquí.
Bueno, el que és curiós és que d'això ja n'havíem parlat, però perquè vegueu que, bueno, que el temps va passant i hi ha noves circumstàncies i ara us esteu trobant amb casos d'aquests, perquè ja ha passat un temps relativament prudencial, 5 anys, i, bueno, pot ser una de les causes. Després doncs, bueno, ja s'ha d'acabar de mirar tot.
El Covid va generar una necessitat, va necessitar una necessitat de relació, inclús d'assistència, i precisament quan hi ha aquesta mancança d'assistència o de relació, perquè és quan el Covid, diguem-ne, va fer sorgir aquesta necessitat, que potser abans no hi era o hi era menys, doncs, diguem-ne que ara té les seves conseqüències.
Sí.
D'alguna manera és, bueno, doncs, tu me vas abandonar a mi, doncs jo ara el que faig és desheredar-te i fico aquest motiu, l'expreso, i aleshores, bueno, si això és correcte, si això és cert, doncs tindrà com a conseqüència, però també podria ser que el desheredat impunés el desheredament dient que això no és cert, o que la causa d'aquesta mancança de relació doncs és aquest altre. És a dir, també ens comencem a trobar doncs, en situacions en què hi ha persones que han sigut desheredades per falta de tractament, però aquest falta de tracte, perdó, és degut, doncs, per exemple, a abusos familiars, a situacions que venen provocats, diguem-ne, pel pare o per l'ascendent. Compte amb aquest tema, però diguem-ne que la situació, diguem-ne que el que el Covid va despertar és unes noves necessitats
que sí.
Que accentuen el fet aquest i que ara ens trobem, diguem, no, miris, que a mi jo vaig estar ingressat 3 setmanes a l'hospital i ningú em va vindre a veure.
Clar. No, i és molt legítima, vull dir, les coses com siguin. Per tant, bueno, si us trobeu en alguna situació d'aquestes que a la millor creieu que potser no hauria d'haver anat així, doncs 973-28-28-18, parleu amb Q2 Consultors, expliqueu el vostre cas, perquè aquí sí que cada cas és un món i la solució també us la faran a mida. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer. Gràcies, bona setmana.
Un placer, Ricardo, un día tinguis.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4047.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Pero te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apareixia ja cap a la una de la tarda amb la radiografia, la nostra tertúlia d'esports. Fem una repassada ràpida als resultats dels principals equips lleidatans d'aquest cap de setmana. Amb hoquei masculí tenim victòria del Lleida Llista 5-2 davant del Caldes i derrota de l'Alpicat a la seva visita a la pista del Igualada. Amb bàsquet, derrota a casa del Força Lleida 81-86 davant del Joventut Badalona. Tots els de baix han perdut, per tant estem com estàvem, ni millor ni pitjor. En futbol femení, gran victòria de la M femení 1-0 davant del Villarreal Club de Futbol. Les lleidatanes segueixen a la quarta posició amb 38 punts, amb 4 ja de marge per assegurar-se el play-off d'ascens a manca de 4 jornades per acabar. En futbol masculí, segona federació, Lleida Esportiu, signa un nou empat. I gràcies, crec. Ara ens analitzarà el Sergi Tora. 0-0 davant del Penya Deportiva. El Lleida Esportiu ocupa la posició número 9 amb 40 punts. A tercera federació, l'Atlètic Lleida empata 0-0 a casa davant de l'Hospitalet i el Mollerussa guanya a domicili davant del Peralada 2-3. L'Atlètic Lleida segueix en tercers amb 45 punts i el Mollerussa puja fins a la desena posició amb 33 punts. Amb futbol sala, gran victòria del futsal Lleida 5-1 davant de les Corts i el que és notícia també del cap de setmana és el nou ascens del Balàfia Volley amb una gran victòria d'aquest cap de setmana, 0-3 davant del Manacor, que combinat amb la derrota de l'Hospitalet, també per 0-3, a falta d'una jornada pel final, certifica l'ascens novament a la segona posició amb 50 punts del Balàfia Volley. De tot això en parlarem avui aquí a la radiografia. I va, per començar, deixeu-me que saludi el company i amic Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Home, gràcies per aquesta presentació, company i amic.
Escolta, bueno, un nou empat del Lleida Esportiu, bueno, ja ho diem així, ja és l'equip a nivell nacional que més empats té en aquestes alçades de la categoria. Com diu el meu fill, escolta, si ja no ens hem de classificar per l'ascens, que empatin tots els partits i establim un nou rècord, que almenys serem recordats per alguna cosa.
Millor però que guanyem algun ja, eh?
Sí. Bueno, tu perquè últimament estàs mirant ja molt cap avall.
No, miro sol.
Però sí. El partit d'ahir s'hagués pogut perdre claríssimament.
No, 5-0. És a dir, la segona part d'ahir del Lleida Santa Eulària de Serrius, jo crec que va ser la pitjor segona part que li he vist a un equip de la segona federació en els últims anys que ho segueix.
Déu-n'hi-do.
Va ser una catarata d'horrors, va ser una pel·lícula de terror, a excepció de, com sempre defensa, per ser Albert Escuer amb aquesta tertúlia del porter Iñaki Álvarez, que en salve 5, 1 contra 1, però 5, a banda d'un pal, corners a dojo, i va estar molt, 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 molt malament ahir el Lleida a Santa Eulàlia. El deteriorament de l'equip, en una volta, és absolut.
Perquè els jugadors són els mateixos.
Sí, però el deteriorament, no un deteriorament que hagi arribat ara és un desplom, perquè el deteriorament ja arriba també en partits de Marc García, arriba en aquest any natural del 2025, on únicament fem dos mitges parts molt bones, que són la segona davant del Sant Andreu i la segona al camp de l'Alzira. A estones juguem bé, és a dir, al camp del Balears la primera part, a Sabadell la primera part, a Cornellà després del 0-1, i poqueta cosa més. Clar, I atenció, perquè quedem 0-0 i el que el Lleida ha de resoldre d'una manera immediata és el sistema defensiu. Perquè ahir, reitero, a la segona part, 5 vegades els jugadors del Penya Deportiva se van quedar sols davant d'Iñaki, que va ser un porter d'handbol.
Sí, sí.
Perquè va fer aturades del porter d'handbol. Una vegada ens va perdonar el xutador perquè tenia el seu company al costat, com ara estem tu i jo, que hagués pogut significar que a porta buida i va xutar i el va parar Iñaki, però el sistema defensiu ahir feia aigües. El col·lapse de l'equip va ser col·lectiu. Però des d'errades infantils amb la sortida de la pilota sense pressió que els donàvem al rival a una línia de pressió inexistent.
Però és
a
dir, això és un problema mental, ja.
Però el bloqueig és molt fàcil parlar.
Que no en saben.
Bueno, sí, però l'equip s'ha deteriorat. És a dir, el problema de que l'equip estava bloquejat quan jugàvem a la mena amb Marc García era real, que s'ha canviat d'entrenador i l'equip ha caigut a plom. És a dir, l'equip no pressiona bé, l'equip no està ben col·locat, l'equip no surt bé amb la pilota als peus. És a dir, la segona part d'ahir és una catarata d'horrors per part de tots, a excepció d'Iñaki. Uh-huh. És a dir, Iñaki li donava la pilota a Operé a banda dreta sol, Operé vol connectar amb Mari o amb Campins i no arribaven, i li robava la pilota un jugador del Penya Deportiva que en aquell moment no pressionava. Però aleshores anem a la part contrària. Bé, té la pilota en defensa la Penya Deportiva. Penses, bueno, la línia de pressió amb aquestes categories costa molt, no?, superar-les, perquè els jugadors són molt iguals. I el 3 li donava al 6, el 6 se regirava tot sol, obria cap a la banda dreta de l'atac del Penya Deportiva, on entrava com un avió Mario que no podia el jugador, perquè feia malament la centrada. Però dius, mare de Déu, amb tres passades s'han ficat a la línia de fons. Uh-huh. Amb tres passades. El Penya Deportiva, després dels errors infantils nostres. Però és que damunt... Mira, saps quina va ser la millor expectativa de gol de Lleida? T'ho dic als espectadors que estan a la pàgina. Sí. Al minut 94, amb 0-0 al marcador,
imagina't que marquen.
Córner a favor del Penya Deportiva i surt el porter a rematar. No perdent. Ah. Clar, si algun espectador veu el partit, diu, hòstia, d'on està perdent? Perquè surt, va el porter amb 0-0. És a dir, imagina't la ineficàcia que veien al Lleida perquè el porter vagi a rematar i jo pensava, calla, que a veure si ara...
Una contra.
No, una contra no, un xut de 90 metres. Sí. És a dir, que no va passar res.
Però... I aquest va ser bastant crític amb els jugadors.
No, el millor, és que va ser el millor.
I fins i tot va dir que els jugadors han de quedar entre ells ja.
Clar.
I fer com un reset.
Totalment. Totalment. Ahir, el millor de tot és l'empat a zero. Mm. El punt, que és molt important pel descens. Molt important pel descens. Però... Se n'han de guanyar dos partits encara per fer 45-46 i ahir la segona part és d'un desplome total.
Bueno, guanyen els quatre primers, el cinquè, que és l'Espanyol B, perd davant del València-Mestalla, el Lleida queda a 5 punts de la promoció d'ascens, així tot, espera, a 6 de la promoció de descens i a 10 del descens.
Sí, però s'han de fer.
Bueno, encara mirem cap amunt.
Per això, no, cap amunt no, s'ha de guanyar el Terrassa per fer 45 punts, per aproximar-nos al 45 i així tenim la permanència. Però reitero, ahir l'empat va ser bo per això, i perquè ara sí s'han de seure, perquè, home, aviam, els jugadors quan surten al camp volen jugar, però, home, que hi hagi una pressió col·lectiva.
Bueno,
però parlo d'entrar en els detalls.
Diumenge, 6 de la tarda, davant del Terrassa, sí. Que té 39 punts.
Sí.
Ara diríem que arriba al directe perquè està més o menys al mateix lloc a la classificació.
Sí, sí. Però per Iñaki, però reitero, el Lleida estava molt, molt malament. Uh-huh. Molt malament. Ahir vam tocar a fons.
Sergi,
estem a la Sibèria futbolística.
Que marxa corrents.
Sí,
va, animat.
No, animat estic, home. Animat estic, per això sí, però he d'analitzar el Quebec, no?
Que sí, que sí.
Ara, després hi ha moltes preguntes del per què aquest deteriorament en una volta. És que el Lleida de la primera volta amb aquests mateixos rivals al dia ara... És que és la nit del dia i algú haurà de fer preguntes o respostes, especialment el director esportiu Raúl Fuster, del per què hi ha aquest deteriorament. Uh-huh. Jugadors com Cortijo, que l'any passat era el millor lateral esquerre de la categoria, aquest any és una ombra de si mateix. Per què no juga Lledó, que era el millor jugador del Terrassa de l'any passat? Hi ha moltes preguntes per fer que hauran de tenir respostes. Però ara sí, que han de ser positius, s'ha de preparar bé el partit davant del Terrassa, perquè solo guanyaràs per futbol, i ara que hagi unitat, que hagi tancament per guanyar els dos partits que es falten per assegurar la permanència.
Bueno, mira, ara marxa corrent el Sergi, gràcies Sergi, i deixem aquesta pregunta aquí al que saludo l'Albert Square, cap d'Esports del Diari de la Mañana. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. M'ha fet gràcia de company amic, el Mané sempre sí. De compañero y sin embargo amigo.
A pesar de todo.
Sí.
A veure, Albert, quines preguntes ha de fer o qui les ha de fer les preguntes o qui ha de respondre o què caram passe? Perquè com bé deia ara, bueno, ara perquè el Sergi ha marxat corrent, però, veiem, un jugador que sap jugar a futbol tampoc és normal que se li oblidi de jugar, eh? I ahir va haver unes situacions al partit que són estranyes, col·lectives, a més.
Bueno, jo crec que veient la davallada en quant a rendiment i actitud, i escoltant a Idià, que és dir que els jugadors potser hauríem de parlar entre ells,
sí.
Bueno, tot això convida a pensar que darrere d'aquesta crisi esportiva hi ha quelcom més extraesportiu,
sí, sí, sí.
Que tots ens podem imaginar per on van els tiros, perquè certament no té gaire sentit aquesta davallada que està tenint l'equip, i sobretot a nivell d'actitud, amb situacions com molt bé explicada ara mateix el Sergi, no? Tu pots anar al camp de la penya deportiva i empatar, doncs, perquè és un camp difícil, perquè ells se juguen la vida, bueno, i perquè no és fàcil guanyar en cap esport, en cap categoria i en cap pista o pavelló, però altra cosa és que tu vagis al camp de la penya deportiva i el millor sigui el porter, i com explicava el Sergi, si permetin el luxe de la darrera jugada, fins i tot que pugi el seu a rematar un
cor. És tremendo, no? Això, eh?
Aleshores, tot això convida a pensar, doncs, que, bueno, hi ha quelcom més que ens podem imaginar, que és un drama habitual dins del futbol fora de primera i segona divisió, i que està afectant en el rendiment de l'equip.
Bueno. En fi, al final farem el rècord, eh, d'això dels empats, que no sé com està, però s'haurà de començar a mirar ja, perquè déu-n'hi-do. Albert Square, ahir, migdia, 12:30, partit al Barris Nord, resultat final, el Força Lleida va caure per 5 punts davant del Joventut de Badalona. No sé si en algun moment vas tenir la sensació de que es podia traure el partit.
No, en cap moment.
Ah.
En cap moment. I mira que per mi és... jo vaig acabar amb la sensació d'una altra oportunitat perduda i una altra vegada pel de sempre. El que passa és que jo ja no em faré mal a sang amb el tema del joc interior, perquè és el que hi ha, s'ha de seguir que sigui així, i en el cas del 5, doncs, bueno, tirarem amb el que hi ha. També és veritat, a favor del club, s'ha de dir que, igual que hem criticat que no es va fitxar quan tocava fitxar, que és a la pretemporada, fitxar ara és molt complicat.
Clar.
Ahir parlàvem amb gent d'altres clubs i em deien, clar, que ens estan oferint colles a preus d'All-Star de la NBA.
Clar, clar.
Si tu mires, el mercat d'interiors de la CB no s'ha mogut gaire, i el que ha arribat, doncs, entre tu club o a Múrcia tampoc és que ho estigui petant ni molt menys. Watson a Saragossa, doncs, ja ho vam veure aquí fa 15 dies. L'austríac amb el georgià amb passaport austríac del Granada tampoc mate. Vull dir, no és fàcil reforçar-te amb el joc interior, perquè els jugadors i els agents saben, doncs, que els clubs que tenen a buscar és perquè tenen una situació complicada i, bueno, juguen a ser les cartes. I, a més, darrerament han aparegut nous mercats, Japó, Xina, Qatar, Líban, que paguen autèntiques burrades. Aleshores, quan me dius si vaig tenir la sensació que el podíem guanyar, doncs no, perquè en el joc interior ells tenen l'MVP de la Lliga, que és Antetomic. A més, Pustoboy jo crec que va fer un molt bon partit en la seva feina. És un home que durant la setmana no havia entrenat i que era dubte, però li va donar la rotació necessària a Tomic perquè arribés al final del partit amb oxigen, i això és el que decanta el partit. Doncs que Tomic arriba al final amb oxigen i Oriola, que fa un partidàs, arriba absolutament fos. I després, perquè hi ha jugadors importants en els esquemes de Gerard Encuentra, doncs que des de l'arribada de James Damon han patit una davallada de rendiment important, no? Sobretot Thomas Broble.
Yeah.
Era una assegurança, era un balcó de ferro, i doncs en els darrers 3 partits porta 3, 2 i 0 punts.
Déu-n'hi-do.
Amb un 1 de 16 en tirs.
Déu-n'hi-do.
Aleshores, clar, quan veus que els de fora no tiren i que a dins ells tenen la figura d'Antetòmics, dius, bueno, ho competirem, sí, però ens passarà com sempre, no? De que no hi arribarem. I malauradament, doncs, és el que ens va passar.
És que ara em ve a la ment, i això tu ho dius des del principi, eh? Vull dir que al final Albert Square no és una persona que canviï massa el discurs, ho diu perquè tu ja veus coses que els demés ens costa bastantes setmanes més de veure, i és que tu ja, jo recordo, a veure si no ho recordo bé, que sempre m'havies dit, mira, hi ha el que hi ha, i s'haurà de competir partit a partit, i escolta, intentar traure els de sota i a veure si amb això en tenim prou. O sigui, hi ha el que hi ha. I semblarà que competim molts partits, però que no s'arriba més enllà, perquè els altres tenen aquella miqueteta més que fa que, o amb alguns rebots, o als darrers minuts, o digue-li com vulguis, a cada quart et treguin 2-3 punts, i acabes perdent el partit per 5, que et pot semblar, si no has vist el partit, de dir, hòstia, quasi ho hem tingut allí, però que a l'hora de la veritat, si te l'has mirat bé i l'has analitzat, dius, aviam, sí, hem quedat a 5 punts, però no hem sigut mai candidats a guanyar el partit.
No, hi ha un tema que és evident, i Gerard en Cuenta ho ha dit en més d'una roda de premsa, no? Hi ha una diferència de qualitat. Ara, no perdem de vista que acabem de pujar a la CB. Sí, clar, és que al final potser és una qüestió també de perspectiva i de tocar de peus a terra. No perdem de vista que estem amb 8 victòries, amb un coixí de 3 sobre el descens quan falten 10 jornades. O sigui, com diria Laporta, al loro que no estamos tan mal.
No.
Ara bé, és evident que la plantilla té un dèficit de qualitat. Tenim una plantilla, tenim un roster que ens dona per competir doncs el 12 cap avall. Però del 12 cap amunt, bueno, ens dona per donar la cara si tenim un dia lluit, i home, si un dia fem un 70% en triples, no?, i vam fa 35 punts, i vols dir se'n fa 40, i Oriol agafa 20 rebots, doncs igual podem donar alguna campanada. Però l'escenari realista no és aquest. L'escenari realista és que nosaltres les garrofes i els partits que podem competir són amb els de baix. I amb tot i amb això, mira, la setmana passada a Granada, doncs com van anar les coses. Sort que vam guanyar. És el pitjor partit, crec jo, de l'era Gerard Encuentra al Força Lleida, no d'aquesta temporada, sinó de l'era. Bueno, però el vam treure. Era una oportunitat i la vam saber.
Home, Albert, aquell partit, jo crec que ens en recordarem bastant, d'aquí a final de temporada, afortunadament,
Jo espero que sí. Jo espero que ens haguem de recordar més de Granada que no pas de Vitoria, de Saragossa, del Baskonia a casa, del Madrid, etc. Jo espero que sí. Però compte, perquè hi ha gent, no, ja tenim mitja salvació. No, jo no crec que tinguem mitja salvació. Ho tenim afilerat, val. Però el calendari és criminal, Tots els partits a la CB són criminals.
No, ara sí.
A veure... ha de venir València, ha de venir Tenerife, ha de venir Unicaja, has d'anar al Palau Blaugrana, has d'anar a Manresa, has d'anar a Gran Canària, vull dir, compte que per aquestes tres victòries, que jo crec que aquest any a Montes potser sí que ens salvem, me costa trobar tres equips.
Sí.
Aleshores, bueno.
De totes maneres... vinga, anem setmana a setmana. Dissabte vinent, cap a Manresa. Un partit complicat. Manresa és 7è, 13 victòries, 11 derrotes. Sí que ve de perdre aquest cap de setmana. Però, vaja, és un partit a priori complicat,
Bueno, complicadíssim. Perquè, a part, tenen una forma de jugar que és molt similar a la nostra. És a dir, amb molt de ritme, amb moltes possessions i, bueno... Sobre el paper són partidats, però tornem al d'abans, no? Bueno, si ells van 7 anys i nosaltres anem al 14, doncs per alguna cosa serà, no? Doncs perquè jugant amb el mateix, doncs perquè hi ha una diferència de qualitat. També és veritat que Manresa, i això ho ha comentat el Gerard alguna vegada, jo estic d'acord, segurament està per sobre de les seves mateixes expectatives.
Ah.
És a dir, no és normal el temporadón que està fent el Manresa. És un equip duríssim, però duríssim. O sigui, que anar al nou congost és complicat, ho sabem tots, perquè és una capsa de mistos i la gent apreta molt. Però és que fora de casa també aquesta gent està rendint molt bé. Bueno, han fet copa i estan en playoff, no? Aleshores, bueno, partit complicadíssim. A més, doncs, al contrari que d'altres desplaçaments, doncs no hi haurà un viatge massiu d'aficionats de Lleida per un tema d'aforament. Al nou congost només hi caben 5.000 persones i crec que tenen 4.800 socis.
Clar.
Una bona cosa, com hi haurà un centenar de lleidatans.
Bueno, però faran molt soroll.
Bueno, escolta, a veure...
Que faran molt soroll.
Igual que nosaltres podem tenir un dia molt bo, també pot passar que algun dia el rival el tingui molt dolent.
Que sí.
Si s'alineen els astres, traureu.
Vale, però perquè això passi, tu has d'estar allí, Si tu aquell dia vas ja pensant que no, llavors no aprofites aquestes oportunitats que se'n presenten poques al cap de l'any, Saps qui ha aprofitat l'oportunitat aquest cap de setmana? Doncs el Balàfia Volley. L'ha aprofitat perfectament per certificar amb una jornada d'avançament l'ascens l'any vinent, perquè han combinat la seva victòria, ells han fet el que havien de fer, 0-3 a Manacor, amb la derrota de l'Hospitalet davant del Reus, que són els líders, però que bueno, podia haver no passat 0-3. I saps qui està molt, molt, molt contenta? La Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, companys.
Bueno, presidenta, enhorabona.
Gràcies.
Déu-n'hi-do, ha estat una temporada... amb alts i baixos, Vanessa, jo no sé, al principi jo ho donava per encarrilat, tu suposo que no, després, va haver uns partits que no es van treure i ara finalment jo crec que heu tingut un final de temporada espectacular.
Ja saps que ens agrada fer les coses una mica difícils, que fos tot tan fàcil, també és una mica avorrit. Però ho dic ara amb riure, sí. Però és veritat que que durant l'any pues, hi ha hagut diferents etapes. Vam tenir la baixa de dos jugadors, una a finals d'octubre i una al desembre. A finals de gener va arribar Alejandro. Bueno, al final s'ha de conjuntar també l'equip, una persona que ve de fora... Bueno, tot plegat, a vegades és difícil de gestionar equips esportius també, ja ho sabeu prou. I la veritat és que fins al final hem estat allí i al final ho hem aconseguit.
Molt bé. Dissabte vinent és el final de temporada, a les 4 de la tarda el Juanjo Garra davant del Torre d'Embarra, insisteixo, matemàticament ja amb l'ascens a la butxaca, per tant, és un dia especial perquè el Juanjo Garra sigui una festa, hi hagi un recolzament massiu de Lleida cap a l'equip. Un ascens és molt difícil d'aconseguir, insisteixo. La veritat és que tenim equips aquí que ens sembla que tot és molt fàcil, però que és molt difícil, que s'ha de valorar i que, a més, és a les 4 de la tarda. Ens dona temps de veure el partit de vòlei i després el de bàsquet, eh?
Jo estic molt contenta perquè una de les pors que jo tenia quan vam descendir l'any passat és que no hi hagués tant interès aquest any i que la gent pues, al baixar a Primera Nacional no ens vingués a veure. El partit que ens jugàvem moltíssim de la setmana passada contra l'Hospitalet a casa, vam ficar 500 persones al pavelló. I, bueno, és una olla preciosa, el nostre fortí, el Juanjo Garra, i allí és difícil no gaudir-ne. Però sí que et dic, ahir parlàvem amb el Xema del Rosal, perquè ells també van a fase d'ascens i tal, i li deia això, no? Precisament que poc se sap el que costa una fase d'ascens o un ascens, sobretot en esports que no tenim tants patrocinis, no tenim una gestió econòmica tan gran com tenen altres equips, i això doncs, té molt mèrit, sobretot perquè la majoria de persones no són professionals i dediquem un esforç i un temps voluntari a fer tot això, llavors té molt mèrit.
Mira, un problema més, enteneu-me, entre cometes, un problema més per la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Lleida l'any vinent, perquè tornaran a tenir un altre equip amb una categoria superior i aquests criteris que van dir que farien per ajudar els clubs de moment no s'han presentat. Albert Escuer, t'escolta la Vanessa Ortega.
Enhorabona, jo no tenia proves, però tampoc dubtes que ho aconseguiríeu, veient la vostra trajectòria, perquè... I no és perquè faci molts anys que ens coneixem a la Vanessa, ni perquè tinguem certa amistat, sinó perquè, bueno, jo ho he dit més d'una vegada, no? La manera de fer en un club humil és precisament el model és el del Balafia Wally, no? Aleshores, bueno, és veritat que a mi de Canagua s'han anat com uns problemes, deies ai, ui, però bueno, al final també està convençut que en sortiria, perquè ara que ella deia això de, bueno, a veure, en el descens la gent, jo crec que els esports mal anomenats minoritaris, el vòlei o l'handbol, al final són productes d'autor, no? És a dir, la gent anirà a veure el Rodio Balàfia, estigui a Primera Nacional o estigui a Primera Catalana. Home, si es pugés a Superliga, segurament bueno, hi hauria algun curiós que se pujaria al carro, no? Jo crec que en això, una de les bones feines que ha fet el club i que fan aquests clubs és fidelitzar aquesta gent que no és molt en comparació amb els altres, però que hi són sempre, estigui on estigui el club, no? Aleshores, jo crec que això és un motiu també de satisfacció més enllà dels èxits esportius, com en aquest cas, doncs, aquest nou ascens, per tant, res. Enhorabona i a fotre a Vanessa, com sempre.
Bueno, la veritat és que aquesta vegada, diguéssim, si realment al final acabem ascendint, que veurem a veure què passa amb la Federació Espanyola i tot plegat, no tinc tanta por com la vegada que vam pujar el 2022, que sí que és cert que aquell any jo portava treballant l'ascens un any abans, però ara no tinc por perquè ja hem estat a Superliga 2, ja sé el que és, ja sé de quins diners he de disposar. Torno a dir que tinc la sort, o tenim la sort de tenir un patrocinador darrere fortíssim, que és Rodi, i Rodi confiarà en aquest projecte i seguirà confiant. Així que amb això ja estic tranquil·la, perquè bueno, si tinc al darrere un patrocini fort, pues...
I tant. Home, això ja és mitja feina feta. Vanessa, escolta, properament ja parlem un altre dia i comences a explicar-nos la planificació, que també és ben important. Enhorabona, Vanessa. Una abraçada.
Igualment, adeu.
Albert Escuer, escolta, doncs, a veure, la setmana vinent, a veure si el Lleida guanya, allò, per variar, i a veure com va el bàsquet. Una abraçada, bona setmana.
Una abraçada, fins ara.
En fi, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una, estàs escoltant Herrera a Cope Lleida i ara seguim explicant-te tot el que t'interessa al migdia de Cope Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Des de Lleida tornarem demà a les 12:20, que acabis de passar bon dilluns.